A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'any que ve ja veurem com ho administrem, això. Per aquells que puguin pensar, escolta'm, i si el setembre... Vés a saber la renda de l'any que ve on anirà a parar. Bé, l'any que ve ja en parlarem. De moment, com que el que sí està clar, es tingui estat propi o no, és que impostos se'n pagaran, doncs aleshores anirem retrobant-nos amb en Dani Ferrarons cada any. El que passa és que potser en parlarem d'uns o potser d'uns altres, però en qualsevol cas, d'impostos no en deixarem de parlar. Dani, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Un any més.
Un any més.
Un any més amb algunes novetats de la renda d'aquest 2016, de l'exercici 2016, que passen, dèiem, fonamentalment, des del punt de vista social, per la desaparició del programa Padre.
Sí, aquesta potser és la més destacada, perquè a nivell de l'impost en si, l'impost no ha canviat gaire. Com que el 2015 va ser quan hi va haver-hi la reforma fiscal, que es va, en teoria, refer tot una miqueta de nou, posar una miqueta d'ordre amb tot el que hi havia interpretatiu i tornar a baixar els impostos després dels anys de crisi que havien pujat, no? El 2015 va fer molt de canvi, aquest pròpiament canvi normatiu n'hi ha molt poquet de canvi normatiu, no? El que sí que hi ha és un canvi en la gestió, doncs en la gestió, que és un canvi important, perquè les vies de presentació, doncs el programa Padre era una via molt extensa, després va haver-hi l'esborrany, la confirmació de l'esborrany, més enllà dels programes de gestió dels despatxos, però el Padre l'han eliminat, que també té també el seu sentit. Ara l'han eliminat, i no l'han eliminat, o bé l'han substituït, per un programa que no és un programa, però que és un sistema d'ajuda.
És a dir, si no hi ha Padre, què hi ha?
Exacte. No hi ha programa Padre, però hi ha un sistema d'ajuda que es diu RentaWeb. Llavors el que han fet és, en lloc de tu haver-te de descarregar un programa, que sembla ser que això doncs donava molts errors perquè el programa havia de ser compatible amb cada ordinador, amb cada sistema operatiu, etc.
Havies d'introduir, aleshores baixaves les teves dades, s'introduïen automàticament o no, si havies de fer alguna modificació, etc.
Sí, on venien més els errors era amb compatibilitzar el programa Padre amb cada ordinador en si. Llavors ara què han fet? Han tret el programa i han posat un sistema RentaWeb que és a la xarxa, o sigui, és a la web. Llavors, en principi, tenint accés a internet, ja no tens els problemes aquests que podies arribar a tenir.
D'acord.
De requisits necessaris per haver de descarregar el programa Padre.
I en principi se suposa que tu pots gestionar la teva renda a través d'aquest RentaWeb.
Sí, correcte, sí, és el RentaWeb. Ve a ser l'equivalent al programa Padre, però en lloc de tenir-ho en un programa físic en el teu ordinador, ho tens en el núvol, en el servidor d'Hisenda, i des d'allà vas descarregant.
I des d'allà, òbviament, amb una contrasenya, correcte, tu tens, diguem-ne, la teva renda penjada allà, i pots accedir quan vulguis, i hem de suposar, en un període de temps infinit, tu podràs consultar, si vols, telemàticament la teva renda un cop l'has feta.
Sí, pues, en un període de temps infinit no ho sé, això segurament, no sé perquè és el primer any, però si no a través del programa RentaWeb ho podràs
descarregar
a través de la web d'Hisenda normal i corrent, com ja podies fer en els anys anteriors, que podies, al final, el programa Padre o el sistema RentaWeb és l'eina per a l'hora de presentar la declaració. En posterioritat, si has de fer consultes, si has de... etc., ja no vas ni pel programa Padre ni pel RentaWeb, diria, sinó que vas directament pel sistema
d'Hisenda, pròpiament, perquè se suposa que aleshores són consultes determinades a l'entorn d'alguns aspectes concrets de la declaració que calgui.
Sí, per exemple, la més freqüent és la consulta de veure l'estat de la teva tramitació, no? Aquesta és la més freqüent, doncs, per veure si està, bueno, en quin estat està, si està siendo revisada, si està comprovado, si està tramitando, no?
Fem un parèntesi aquí. S'estan revisant moltes coses?
Ara, en un principi, no.
No.
Perquè el Hisenda com funciona, o sigui, comença la tramitació d'esborranys a l'abril, val? Que és qui tingui, parlant una miqueta en paraules planeres, no? Qui tingui moltes ganes
de cobrar,
fem-ho ràpid i llavors també possiblement us ho mireu menys a canvi de fer-ho ràpid i tireu endavant ràpid, a veure si cobreu més ràpid. Després al maig i juny ja es presenten pròpiament les declaracions.
Suposo, Dani, que té a veure també persones amb declaracions que gairebé són idèntiques, sí, d'un any per altre, sí, persones amb, com has dit moltes vegades, amb una única nòmina.
Correcte.
O nòmina i lloguer, sí, i un sí, pis en propietat, i està clar, són faves comptades en la majoria de casos.
Sí, sí, les confirmacions d'esborranys, a veure, la renta està ja planificada per qui té un sistema estable i estàndard, és a dir,
la vida no li ha canviat massa, per
rendiments del treball i treballa per un únic pagador, una sola empresa. Ja són molts casos que a vegades no cal ni fer-la, la declaració, perquè l'empresa ja et va retenint més a més a la nòmina el que et tocaria fer la declaració. Llavors hi ha uns mínims que això convé refrescar perquè és important,
que és el que recordarem en un moment,
que són els mínims que exempts per fer la declaració, que molta d'aquestes persones ja no els hi cal ni fer-la. No? Val? A partir d'aquí, qui la fa, bàsicament? Doncs, o qui té deduccions perquè la renda li pugui sortir a retornar part d'aquestes retencions que li han aplicat les empreses, o qui té altres ingressos. Llavors, a la renda s'hi ha d'afegir altres ingressos, doncs pot ser que surti a pagar en funció de les deduccions que tingui, no? Una miqueta. Però els terminis, que és a on anàvem, comencem amb l'esborrany, maig i juny, declaracions de renda. Ara no hi ha gaires revisions. Per què? Perquè ara Hisenda té una entrada i un volum d'informació que és impressionant, no? Quina és la intenció d'Hisenda, que en principi en aquest any és la mateixa com en els últims 2-3 anys? Doncs fins a l'agost inclòs, retornar un 80% de les declaracions presentades, val? És a dir, tot el que m'hi presenteu més o menys em quadra amb les dades que jo tinc, no hi ha cap índex que em digui que jo ho haig de mirar, jo ja ho torno directament. Que no vol dir que aquella declaració no pugui ser revisada, perquè durant els propers 4 anys ho podria ser. Però de moment, si ja t'ho han tornat en aquell any, les possibilitats de revisió són bastant més baixes.
I més, suposo, en el cas, com dèiem, de declaracions que d'un any per altre,
exacte,
diguem, estan, sí, molt pamades en, sí, la majoria de,
sí,
casos.
Més que d'un any per altre, és que les dades que té Hisenda siguin idèntiques o bastant coincidents amb les dades que tu presentes a la renda.
D'acord, d'acord.
Llavors, a partir d'aquí, entrem ja al setembre, octubre, novembre, Hisenda retorna un altre 10% aproximadament de les devolucions, algunes mirant-les i algunes altres no,
sí,
que són ja rendes que ja hi ha algun filtre que fa que no vagi la de algun filtre perquè hi ha alguna incongruència o alguna dada que no lligui amb les dades que té Hisenda, o algunes també aleatòries.
D'acord.
I per últim, el restant 10% pues és el desembre o gener, que Hisenda ho mira, en una part les torna i una altra gran part requereix perquè hi ha algun problema.
D'acord. Si passa, per tant, diguem-ne, tot aquest any natural i s'arriba l'any que ve,
sí,
en principi tothom pot estar tranquil si no li han dit res,
sí,
a no ser, com deies, Dani,
sí,
que al cap d'un any o de 2 anys,
correcte,
algú li poden, sí, requerir,
correcte, correcte,
el quelcom de la seva declaració. Clar,
perquè el termini perquè Hisenda pugui retornar és de 6 mesos des de que s'acaba el període de la declaració. O sigui, la pràctica és 31 de desembre.
D'acord. Perquè recordem, 30 de juny, data límit per presentar la declaració de renda.
Exactament.
Per tant, fins al 31 de desembre, diguem-ne, Hisenda té l'obligació de retornar, de, sí, declarir totes les declaracions.
Si retorna més tard, haurà de pagar interessos.
Ah, d'acord. Per tant, primeres dues qüestions que cal tenir al cap. Renta web. Aquest és el títol, aquest és el nom del recurs, del web que substitueix el programa Padre, segon, fins al 30 de juny.
Correcte.
Seguim. Qui ha de fer la declaració?
Qui ha de fer la declaració? Hi ha diversos supòsits d'obligació per fer la declaració. Normalment tenim l'error de quedar-nos amb el supòsit més extès, que és el qui guanyi més de 22.000 euros ha de fer la declaració. Correcte, això és correcte. Però és qui guanyi, hi ha un matís,
sí,
que és qui guanyi més de 22.000 euros si els ingressos li venen del treball i d'un únic pagador.
D'acord.
O sigui, jo tot l'any treballo per la mateixa empresa. En guanyo 19, no cal que la faci. La puc fer si el resultat és a retornar. Sí, si tinc deduccions o circumstàncies personals i familiars noves que impliqui que el resultat sigui retornar. Llavors em convé fer-la per obtenir la devolució. Si no tinc deduccions, doncs en principi la renda ha de sortir similar a el que sortiria a pagar la renda, doncs a les retencions que t'han calculat durant tot l'any. Llavors et diuen, perquè surti a retornar 50 euros o a pagar 50 pels arrodoniments de les retencions, no cal que ens la presenteu.
D'acord. Tornem a repetir, fins a 22.000 euros que vinguin d'un únic pagador.
D'un únic pagador, correcte. Aquest és un.
Un dels supòsits pels quals no s'ha de fer la declaració. Correcte. O només s'ha de fer si se sap si conscientment que òbviament, que tens a retornar o que sobrepasses aquests 22.000 euros.
Correcte. Llavors, un altre de supòsit que cada vegada es coneix més però que convé recordar és que quan hi ha dos pagadors, quan hi ha dos pagadors, aquest mínim de 22.000 baixa a 11.000, diria, de memòria. Val? Sempre que el segon i següents pagadors t'hagin pagat més de 1.500 euros. Què vull dir?
A veure.
O sigui, persona que treballa per una empresa i treballa fins al juny i a partir del juny treballa, fa un canvi d'empresa... aquesta persona haurà de fer la renda possiblement, val? I un canvi d'empresa també és el cas de estar en una empresa que t'acomiadin i llavors passis a cobrar de l'INEM, perquè l'INEM
s'entén també
són rendiments del treball.
D'acord. Com una empresa. Tant s'entén com una empresa, encara sí. Que sigui un subsidi d'atur,
exacte, perquè és un subsidi que tributa. La majoria de subsidis tributen, sí, el de prestació per desocupació tributa, els de viduïtat tributen, els de jubilació tributen, les incapacitats no, però la resta la majoria tributen.
D'acord.
És a dir, un supòsit és que t'hagin acomiadat, un altre supòsit és que hagis enviudat, per exemple,
i que tinguis una pensió de
viduïtat, exacte. Doncs aquest cas és els que s'ha de tenir en compte, i a més són uns casos que en algunes ocasions la renda surt a pagar, val? Per què? Perquè si tu has tingut dues empreses durant l'any, una mig any fins al juny i l'altra mig any, aquestes empreses t'han aplicat una retenció, o sigui, t'han descomptat de la nòmina els impostos que tocarien per pagar si tu només tinguessis aquells ingressos. Val? Per exemple, un cas, cobra un 10.000 euros de gener a juny i 10.000 euros més de juliol a desembre, no? En total de l'any n'ha cobrat 20.000, no li hauran retingut res, perquè per 10.000 euros que ha cobrat de gener a juny no cal que t'apliquin retenció, perquè si fessis una renda no pagaries impostos. Arriba el segon pagador, tampoc et retén bé, i a més ho fan bé ells,
sí,
perquè
sí.
Ells
perquè no saben... arriben a la quantitat.
Clar, però... ells només saben el que et paguen ells, no saben el que tu has cobrat, sí, d'altres
bandes. No saben què tens a casa.
Clar. Tu arribes a la renda l'any següent i arribes amb una renda que has guanyat 20.
10, però que no t'han retingut res.
No t'han retingut res, llavors és una renda que surt a pagar. Val? Llavors, cada vegada és més extès perquè, per desgràcia, amb el tema de l'atur, doncs, amb aquesta crisi hem tingut molts casos i cada vegada, doncs, a qui no li ha tocat, doncs, té algun conegut que li ha tocat i ja hi ha una mica la psicosi de com que he treballat per dues empreses, aquesta renda em sortirà a pagar, no? Bueno, és un cas que o quan treballes per la segona empresa demanes que et retinguin, o si no, has de saber que quan arribes a l'any següent,
hauràs de pagar.
El que no t'han retingut en nòmina, hauràs de pagar.
Has posat l'exemple de treball en dues empreses consecutivament. Si es treballa en paral·lel, és a dir, tinc
és
la meva...
el mateix.
És el mateix, eh? Si tinc la meva jornada laboral 4 hores un lloc, 4 hores un altre, és el mateix.
És exactament el mateix, perquè al final la renta sempre mira situacions i números absoluts en tot l'any natural. Val?
D'acord.
Com hagi anat, és igual. La renta, tu arribes a la renta i dius què he guanyat de 1 de gener a 31 de desembre i sí, què m'ha passat de 1 de gener a 31 de desembre.
D'acord, suposo que el cas més punyent és el fet de la prestació de l'atur, que també
sí.
Cotitzi, no?
Aquest,
diguem-ne, que és el cas més.
A més, clar, és una situació que...
Prou traumàtica, com per haver de pagar aleshores per rebre el que correspon a l'haver treballat. No?
Sí, atur i les viduïtats a vegades també, perquè a més les viduïtats, doncs en moltes ocasions, si l'atur ja es desconeix bastant, les viduïtats es desconeix més encara, i són casos fins i tot en què ens trobem a vegades al despatx, per desgràcia, doncs que la vídua o vidu ni s'ho plantegen fer la renda, perquè han estat els últims 15 anys potser sense fer-la, t'ha arribat la pensió i al cap de 3 o 4 anys t'arriben requeriments de 3 o 4 anys que tens 3 o 4 rendes sense fer, amb uns diners que segurament t'has gastat.
Sí, sí, o que no tens disponibles.
Exacte,
o que... exacte. Sí, o sigui que compta amb aquells que treballin per dues empreses i quedi allò d'aquella manera, 10.000 a un costat, 10.000 a l'altre.
Correcte.
Perquè, sí, perquè sí. Les empreses no tenen cap obligació de retenir i, en canvi, el treballador sí que tindrà obligació de declarar.
Correcte.
Perquè li apliquin la retenció, perquè el treballador tindrà 21.000 euros o els que siguin i les empreses n'hauran pagat 10.000 cadascun i no haurà de retenir.
I sobretot que no ens fixem si treballem en dues empreses amb el límit de 22.000, perquè quan treballem per dues empreses el límit baixa a 11. Llavors, aquesta també és l'altra a tenir bastant en compte.
Ens ho poses d'una manera que els mals pensats poden dir, si és clar, i les empreses sabent que a partir d'11 haurien de retenir, doncs es queden amb això i ja... I
no, perquè per l'empresa no és més cost.
No?
O sigui, l'empresa, si l'empresa amb el treballador li retén uns diners, o sigui, si la nòmina al final de mes és 1.000,
sí.
Si no li retén, el treballador cobrarà 1.000. Si l'empresa li retén un 10%, perquè toca per taules, l'empresa, a més, hi ha unes taules que s'apliquen en funció del treballador, les circumstàncies personals, familiars i el que cobra durant tot l'any. Doncs, si li retén un 10%, a la nòmina no li pagarà els 1.000, li pagarà 900. I el 10% que li ha restat ho ingressarà Hisenda. O sigui, per l'empresa no és cap cost.
Queda clar.
El treballador tampoc és cap cost, perquè... si m'ho retenen a la nòmina, ho deixo de cobrar
però després no
ho pago. Si ho cobro a la nòmina, ho cobro i després ho pago a la renda. El problema és que el desconeixement fa que sigui una sorpresa negativa el juny de l'any següent, quan a vegades doncs, la gent ja s'ha gastat els diners o no hi disposa.
Sí, sí. Per tant, el que ha de tenir clar, sobretot el treballador, és que haurà de declarar.
Correcte.
Si no vol que després li vingui Hisenda i li digui escolti'm, vostè no va declarar aquestes quantitats perquè va entendre que no cobrava prou de cada empresa com per haver de declarar.
Correcte.
Algun supòsit més que afegim amb aquests?
Sí, no, llavors els altres supòsits és que fora d'aquestes circumstàncies més normals hi ha supòsits que de seguida fa que hagis de declarar la renda, que és quan hi ha activitat econòmica, quan vens accions, quan tens guanys patrimonials. Aquí els límits ja són molt baixets, o sigui, qui de seguida que algú té alguna cosa així, doncs ha de fer la renda. Si fas una venda d'accions, si tens guanys patrimonials de qualsevol altra mena, si tens rendiments del capital immobiliari, és a dir, lloguers, també has de declarar, de seguida hi ha uns límits, però són
molt... És a dir, qualsevol petita cosa que vagi més enllà de l'estricta nòmina,
exacte.
Et fiques dins ja la declaració de la renda.
Sí, que aquí llavors a vegades també tenim ajudes, fins i tot, ajudes com tipus el plan prever, ajudes d'aquestes que et pot fer... que hagis de declarar i pagar uns impostos, perquè al final si no és una ajuda exempta, doncs tota ajuda, la idea és tot diner que tu cobris, tu l'has de declarar a la renda i has
deu
de pagar.
Deu haver poques ajudes exemptes.
Sí,
entenc,
sí,
a partir del que dius.
Molt poca cosa.
Molt poca
Llavors, de seguida, qualsevol ajuda que...
Qualsevol ajuda que suposa un ingrés de diners, exacte. Ja hi som.
Les més exteses ara mateix són el plan prever, que és això que et donen a l'Estat 2.000 euros o 1.000 euros, en funció del cas,
o
per
comprar-te
un cotxe. Doncs tu l'any següent a la renda has d'anar i has de pagar per aquest import. I
depèn... Per aquests 2.000 euros que l'Estat et va donar.
Llavors, depèn de la renda que tinguis tu i els tipus que tu tinguis, hauràs de pagar uns diners d'aquests 2.000 euros. És a dir,
l'any que ve vostès podran dir em van donar 2.000 euros per comprar un cotxe i me n'han quedat 400.
Home, tant,
no, tant no,
tant
eh?
No, però me'n poden quedar 1.400 de seguida.
De seguida.
O 1.200 o 1.300. Per qui, depèn de la renda de cadascú, però per qui van...
Vaja,
van
que l'ajut de l'Estat pot suposar aleshores, diguem-ne, un ajut menor quan s'hagi de fer la declaració l'any posterior al rebre l'ajut.
Sí, al final s'ha de saber que és un ajut que és... potser la paraula no és un ajut, sinó que és un ingrés que has tingut. Vale? Que sí, que és un ajut, però no exempt de tributació.
D'acord. Directament, qui ha de fer la renda?
Directament?
Aleshores, a partir de nòmines superiors a...
Sí, nòmines, un sol pagador més de 22.000, dos pagadors més d'11.000, sempre que el segon superi els 1.500 euros. És a dir, si un té una nòmina i només va treballar 5 caps de setmana en un lloc que al final li han pagat durant tot l'any 300 euros, aquest no cal.
D'acord.
O sigui, aquests 1.500 euros del segon pagador es posen una miqueta perquè el segon pagador tingui una certa entitat, no? Qui té un extra de poca cosa,
no
el posem al sac dels dos pagadors. Aquesta és la idea.
D'acord. Vinga, seguim avançant a partir d'aquestes novetats o aquests canvis referents a l'exercici de l'any 2016. Se n'ha parlat molt, a veure, primer, compensació de la base d'estalvi, Ens fiques aquí, del 10 al 15%,
sí.
Base general i autonòmica. Saben que aquí ens movem en un règim, diguem-ne, diferent.
Correcte.
I
correcte.
Això, diguem-ne, que en el cas que ens ha explicat en Dani més d'una ocasió, ens ha perjudicat més que beneficiat en alguns casos.
Sí, si comparem amb altres comunitats, autònomes, normalment, paguem més aquí.
Vinga.
És a dir, la renda, refresquem ràpidament, la meitat del que paguem a la renda va a l'Estat espanyol, l'altra meitat va a la comunitat autònoma a Catalunya. Llavors, està regulat més o menys tot igual per tot l'Estat, però les comunitats autònomes, a part de poder cobrar la meitat del que es recapta, també tenen capacitat per regular tipus i regular reduccions, no? Llavors, aquí què ha passat? Doncs que antigament, quan hi va haver la crisi, es va pujar els tipus per tothom, llavors a la part general de l'Estat i a la part autonòmica. Quan va arribar el 2015 i es van tornar a baixar els tipus perquè se suposava que estàvem sortint de la crisi. Doncs hi han hagut autonomies que no els han baixat, com ha estat el cas de Catalunya. Val? Llavors ens trobem, doncs, a més, la comparació més morbosa sempre és la de Catalunya-Madrid, no? I més enllà de la renda, amb altres impostos també, com successions, donacions, de Madrid de seguida tot baixa. No? Després cadascú té les seves teories per defensar-ho. I a Catalunya no. I això és el que passa.
És a dir, seguim amb els tipus impositius de l'època de la crisi.
Només de la part autonòmica.
Només de la part autonòmica,
correcte,
eh?
Sí, la part estatal ens ha baixat.
Ah.
La part estatal ens ha baixat. Llavors, per saber els tipus és una miqueta... quan van fer la reforma fiscal, la renda va per trams. Al principi comences a guanyar diners i comences a pagar un tipus, no? A la que saltes d'una xifra, pagues una altra, i així successivament. Una de les coses que van dir és i reduirem els trams, no? Perquè abans n'hi havia molts, doncs els reduirem i posarem si són 4 o 5. Són 4 o 5 a la part estatal, però com que a Catalunya no ho vam tocar, els trams que teníem abans. Val? I a més, en alguns casos paguem una miqueta més que en altres autonomies. En altres casos no, perquè moltes autonomies també han deixat els tipus.
D'acord, d'aquí la pena de molts, allò que per 4 euros has travessat el llindar del tram. I...
Sí, però aquesta pena és una pena que s'ha d'entendre, eh? Perquè això dels trams, no hi ha l'error de salto que ens deien sempre a la universitat, no? Quan ens explicaven, és a dir, si per exemple tu fins a 21.000 euros pagues un tipus, el fet de que guanyis 22.000 i saltis de tram, no pagues per tots els 22.000, sinó que quan saltes de tram només pagues el tipus més alt pels diners que passen del nou tram. Val? Si no, clar, estaríem pensant que en el moment en què guanyessis un euro més, perdries diners. Això és el que se li diu l'error de salt, no? Això no passa ara. Sí que és veritat.
És a dir, diguem-ne que hi ha una ponderació,
sí,
d'acord amb el, diguem-ne, el nombre d'euros que superen el tram.
Correcte, correcte. Si els primers 12.000 euros van, doncs, al 19,5%, i després de 12 a 17, doncs, va al 21,5%, doncs el 21,5% paga de 12 a 17, de 0 a 12 paga l'anterior, el 19,5%. Val? És a dir, complicat d'explicar-ho, i més per la ràdio, no? Però vas pagant més a mesura que vas guanyant més. Però quan vas guanyant més i pagues més impostos pels diners que guanyes nous, no pels primers de tots que vas guanyar.
Queda clar.
És més, els primers 5.500 euros no paguen impostos. Val? Tot espanyol té un mínim exempt, que són 5.500 euros. Representa que per viure, doncs, necessites 5.500 euros. Això seria més discutible, no? Si aquest mínim hauria de ser
discutible.
Així o no. Però bueno, són 5.500 que no paga ningú. Qui està amb el tipus marginal, és a dir, amb el tram més alt de tots a Catalunya, ara mateix a Catalunya, o sigui, sumant la part de l'Estat més la de l'estalvi, ens anem al 48%. Val? El 48%. Vol dir, llavors, si jo guanyo 130.000 euros i pago el 48%, pago el 48% de tot? No. Els primers 5.000 no paguen res com tothom. Després, de 5.000 a 12 pagaràs el 20, de 12 a 17 el 23, de 17 i anar pujant. I quan ja passes dels 100.000, llavors, o 100 i pico mil, allà pagues el 48. Però se li diu que és un impost progressiu. A mesura que vas guanyant més, vas pagant més, però parlo que vas guanyant de nou.
Fem un parèntesi aquí. Aquells que treballen per compte propi, autònoms, ho tenen...
És idèntic amb els
és altres. És idèntic als sí, altres?
Perquè és la renda, els tipus i els trams són igual per tothom, guanyis d'on guanyis. O sigui, si un guanya 20.000 euros per compte aliena o un guanya 20.000 euros
per
com a
propi?
Autònom, és el mateix. Hi ha algun petit matís d'una reducció per treball, una... però estem parlant de molt poqueta diferència. Val? L'impost sobre la renda de les persones físiques. És una persona física igual al que treballa per compte d'altri que
treballa per compte propi.
Llavors van a les mateixes taules i als mateixos tipus.
Avancem en el llistat que ens ha portat en Dani. Devolució de les clàusules sol. O sigui, aquesta cara B del retorn, del just retorn de tot allò que en el seu dia es va pagar als bancs i no s'havia d'haver pagat. Clar. I ara aquells que diuen, bé, ara resulta que a mi em tornen quelcom que és just que m'ho tornin i ara haig de pagar impostos per aquella quantitat que en el seu dia vaig haver de pagar sí. injustament? Sí.
Això ho han resolt d'una manera força bé, jo penso. Amb qui el banc li torna aquests diners al final no seran un guany a la renda. Val? O sigui, no tributaran pròpiament.
D'acord.
Val? O sigui, no tributaran. Ara hi ha algun banc que emet algun certificat dient que sí, però la idea, en principi, és que no tributen aquests diners. Ara, si tu aquests diners vas obtenir alguna deducció en el seu dia en els altres 4 anys, per exemple, la més típica és la deducció per compra de vivenda habitual, no? Si tu en la renda, per exemple, de fa 2 anys vas dir, com que jo he pagat 3.000 euros d'interessos, no? I tant de capital, m'aplico la deducció i em torneu una part, val? Doncs la part que et van tornar els anys anteriors, aquella part sí que l'has de tornar. Val? Casos específics. Una persona que té una clàusula sol per una segona residència. I llavors li tornen els diners al banc, arrel de les sentències, etc. Doncs no farà res a la renda. No farà res perquè com que no s'ho ha deduït, és uns diners que guanya, que no és ben bé un guany perquè sinó que és una devolució,
sí.
Així ho ha entès Hisenda, i no pagarà impostos. Amb qui era un préstec hipotecari per la vivenda habitual i li tornen, doncs si es va aplicar deducció, o sigui, pel que li tornen no ho declararà com a ingrés, però si s'ho va deduir en el seu dia s'haurà de tirar enrere les deduccions que es va practicar. Llavors així hi ha dues opcions, o refer les rendes dels últims 4 anys o hi ha una opció que deixen que és fer-ho en la renda d'aquest any, val? I va sense recàrrec i interessos. Normalment sempre que rectifiques una deducció, és a dir, igual que Hisenda té 4 anys per revisar-te, tu també tens 4 anys per poder revisar les rendes. Val?
Si tu un dia dius, i per tant, si tu creus que en algun moment se't va aplicar alguna cosa
exacte,
que no convenia,
exacte.
Tu també pots dir-li Hisenda, Hisenda.
Tu ho pots demanar i si tens raó, és un cas típic, obtens una minusvalia, per exemple, i el primer any a la renda no hi caus, que hi ha una reducció per minusvalia, i caus el segon o el tercer, doncs tens 4 anys per poder demanar
d'acord.
De refer la renda del primer any de la minusvalia, i Hisenda t'ho torna, i a més t'ho torna amb interessos, i ben pagats. Val?
És a dir, és com si ens diguessis, si aquesta clàusula sol, que ara ha estat motiu de devolució, afectava a una propietat que en el seu dia va ser motiu d'un ajut d'Hisenda, aleshores s'ha de contemplar
exacte.
Aquest ajut que es va rebre en el seu dia per aquesta propietat que estava, diguem-ne, condicionada per la clàusula
correcte.
Sol, a l'hora ara de
retornar-ho.
De retornar-ho.
És a dir, jo em vaig, que té el seu sentit també, jo em vaig aplicar una deducció perquè havia pagat alguna
cosa, sí.
Que ara resulta que no ho he pagat perquè m'ho han tornat. Com que m'ho han tornat,
d'acord.
Jo em deixo de practicar l'ajut.
D'acord.
Això, el més típic és el de la vivenda habitual, però també n'hi pot haver altres, que és un pis llogat, o també n'hi pot haver que sigui una clàusula sola amb una activitat econòmica i t'hagis deduït com a despesa els interessos. Però bueno, conceptualment la idea és el que em paguen no és guany, no ho haig de portar a la renda pròpiament com que he guanyat diners, tot i que m'hagin entrat al compte, però si jo em vaig beneficiar d'alguna deducció, llavors sí que ho torno.
O per dir-ho d'una altra manera, si vostès no van tenir cap mena de deducció per la vivenda afectada per una hipoteca que tenia una clàusula sol, que ara ha estat retornada en l'import que sigui, no cal que considerin això en la seva declaració de la renda.
I benvinguts els diners.
I benvinguts els diners. Si en el seu moment aquesta propietat va ser motiu d'un ajut d'Hisenda, pel que sigui, aleshores sí que s'ha de contemplar aquell ajut que es va rebre en el seu dia a l'hora de consignar aquests diners que s'han rebut d'una clàusula sol injustament aplicada, bla, 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 etcètera, etcètera.
Correcte.
Prestació per maternitat. i en majúscula en Dani ens posa sí, tributa.
Sí.
Vinga.
Això és un debat que s'ha obert en premsa. Aquí com funciona? Hisenda legisla i llavors, si tu no estàs d'acord i algun dia tens un acte, tu pots anar als tribunals. No? Doncs aquí una persona va als tribunals dient que la prestació per maternitat no hauria de tributar. Abans quan parlàvem de les pensions, sí, que dèiem, quan cobres de l'atur pagues impostos com si fos una empresa, no? Quan és jubilació també, quan és viduïtat també, quan és incapacitat no. Doncs algú va anar a un tribunal i va dir la prestació per maternitat no hauria de tributar, hauria de ser com una incapacitat, i aquell tribunal li va donar la raó. Llavors aquí es va, i a sobre la caixa de,
com és clar,
de Pandora i de Fudoribles, no? Ara, en aquest moment, que és el mateix cas que les plusvàlues municipals,
ara hi posarem,
que ara s'hi pensa, que ara es parla tant també, s'ha de tenir en compte que això és un tribunal, o sigui, tu pots anar a Hisenda, quan amb Hisenda no et poses d'acord, vas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Llavors, a partir d'aquí, el Superior de Justícia et dona raó, però Hisenda pot tornar a recórrer. Llavors, mentre no arribem al Suprem o Constitucional i hi hagin dues sentències,
amb una sentència definitiva,
i senti jurisprudència, Hisenda seguirà actuant igual.
D'acord. És a dir, ens imaginem que jo obro un procediment judicial,
clar,
que dona una sentència determinada, jo puc dir-li a Hisenda el que vulgui, que Hisenda, fins que no tingui una sentència definitiva,
exacte,
del Tribunal Suprem,
exacte,
no actuarà.
Exacte, no canviarà el seu criteri.
No canviarà el seu criteri.
I mentrestant seguirà aplicant el que ella creu.
Quan per tant, ara, la prestació per maternitat, diguem-ne que està embolicada dins un, sí, procés judicial.
Sí, però a més he posat el sí en majúscules, sí, perquè ja hi ha hagut sentències de tribunal, del Tribunal Econòmic Administratiu,
que ha dit
que sí que tributa. Llavors, aquí en principi és un cas...
D'acord, que, amb poques esperances que no sigui així.
Poques esperances de que arribi a ser com el cas de la plusvàlua.
El
cas de la plusvàlua és al revés. Clar, arriba 8 anys tard, no? Arriba 8 anys tard perquè els tribunals són molt lents per arribar al de tot.
Ara ens hi posarem. Però en el cas de la maternitat ja ens ho veiem a venir, perquè,
exacte,
és clar, amb totes les mares que hi poden haver, sí, i vaja, sí, Hisenda no deu voler pas desfalcar la caixa.
Clar, i llavors aquí ara hi ha el dubte. Què fem? Posem la prestació per maternitat o no la posem a la renda com a ingrés? A veure, la meva recomanació és posar-la, perquè si no la poses tens molts números de venir al requeriment, mm-hmm, d'Hisenda, i llavors o pagues amb els interessos o recàrrec, mal? O et lies a anar a tribunals.
I més que res perquè et veus a venir que la sentència definitiva del Suprem possiblement donarà la raó a Hisenda.
El Tribunal Econòmic Administratiu ja ha dit que no, ja veurem com acaba, mm-hmm, i potser d'aquí...
A veure,
anys...
en qualsevol cas, aleshores, diguem-ne, el procés seria l'inrevés. En el cas que el Tribunal Suprem dongui la raó a aquella dona que en el seu dia va obrir el procediment judicial, doncs bé, en fi, tornaran els diners,
exacte,
que un, sí, hagi ara consignat a la declaració d'Hisenda.
Sí, sí.
D'acord.
Però el fet d'aquest any, que és on estem ara, què fem? Ho consignem? No ho consignem? Ho consignem. I si et vols liar, doncs demana sol·licitud d'ingressos indeguts, Hisenda et dirà que no, i saps que comences tot un procés per acabar anant amb uns tribunals per 4 mesos d'un sou que, bueno, que això ho farà qui...
Cadascú sabrà què li convé,
exacte,
en el seu moment,
ho fa,
no?
Ho fa qui ho vol per un tema moral i no pràctic.
Ja, ja.
Perquè si,
perquè
vols
si no és,
tot,
és ficar-se...
Et gastes més del que rebries.
Més,
no?
Que... vaja, que 10 baixes de 10 criatures.
Exacte,
si et poses així. Plusvàlua municipal.
Doncs això és el mateix cas que hem explicat, però al revés. En el cas, diguéssim, de la maternitat, no ha guanyat definitivament Hisenda, però sembla que va per aquí, doncs aquí és al revés. La plusvàlua municipal, ara ha sortit a la premsa també moltes notes, que no té res a veure amb la renda, la plusvàlua municipal, però aprofitem ja que...
És que d'allò necessitaríem una explicació clara, fàcil, d'això.
La plusvàlua municipal, al final, què passa aquí? Bé, la plusvàlua municipal és un impost que cobren els ajuntaments, i el cobren perquè el sòl, o sigui, el suelo urbano,
sí,
en teoria es revaloritza cada any. Llavors, a part del que tu puguis pagar a l'impost de la renda o l'impost de societats, quan vens una propietat li pagues uns diners a l'Ajuntament perquè aquell pis o casa o terreny que has tingut, la part del suelo urbano,
sí, s'ha revaloritzat.
S'ha revaloritzat. Llavors, aquí...
Per tant, entenc, Dani, que la plusvàlua té relació amb la revisió cadastral.
La plusvàlua té revisió,
sí,
com
la mesura que la revisió, sí, cadastral assenyali, sí, quin és el preu del, sí, sòl en aquell moment, doncs, sí, la plusvàlua pujarà,
sí, sí,
o baixarà.
Sí. De fet, la plusvàlua té un càlcul que es calcula de forma automàtica i va en funció del valor cadastral i dels anys que has tingut a l'immoble.
Entesos, d'acord.
Llavors, clar, amb un tope de 20 anys. Uh-huh. Quan més valor cadastral, més alta la plusvàlua, quan més anys has tingut l'immoble, més alt també la liquidació de la plusvàlua.
D'acord. Per tant, queda clar que venem una propietat i a l'Ajuntament es queda, diguem-ne, el valor d'un impost que s'aplica al valor del sòl.
Exacte,
en aquell moment.
Perquè el sòl se suposa que ha pujat. Què ha passat aquí? Que en els anys de crisi s'han venut immobles que un pot haver comprat el 2008, vendre el 2013
i que hi ha perdut
que
diners.
El sòl hagi baixat i que en la pròpia venda hi hagi perdut. Llavors aquí el que ha acabat ara venint una sentència al Constitucional és dient que no és constitucional que qui perd diners i no té capacitat efectiva de pagament perquè ha perdut diners amb aquella venda, en renda no paga, perquè si perds no pagues,
sí,
però que hagis de pagar una plusvàlua perquè s'ha incrementat el sòl quan en teoria possiblement el sòl tampoc s'hagi incrementat, però a part que el sòl no s'hagi incrementat tu no hagis guanyat diners, val? Llavors aquí, bueno, clar, ara tenim el front obert, aquest front obert de que segurament canviaran la normativa i quan hi hagi pèrdua no es pagarà plusvàlua i ens quedaran les plusvàlues dels últims 4 anys, les no prescrites,
sí,
les no prescrites, amb la possibilitat de demanar devolucions. Encara no se sap com anirà.
És a dir, això, que suposadament l'Ajuntament hauria de tornar els diners d'aquell impost de plusvàlues que afectessin a operacions amb les quals els propietaris van perdre diners.
Van perdre diners, exacte. Que això estem parlant d'una part de plusvàlues.
Mm-hmm. Que hem d'entendre que petita, tampoc massa...
Sí, a veure, a nivell de termes absoluts es parla de molts diners de tot Espanya, però, clar, són únicament les operacions en venda.
Qui va
heredar fa 20 anys i va heredar per un valor molt petit, mm-hmm, encara que el 2008 el pis valgués un import i ara en valgui menys, es té en compte sempre el valor des de que es va comprar. Val? Llavors, són les vendes únicament en les que es perd diners.
D'acord. Això anirà per aquí, el que queda per definir ara, suposo, és de quina manera, de quin procediment, no?
Sí, el procediment. Llavors també s'ha d'arreglar l'Estat, perquè això és menys recaptació de les hisendes locals, i a veure com ho compensa l'Estat amb els municipis, i bueno...
11:53 minuts, no ens oblidem dels lloguers.
Els lloguers no ens oblidem.
Els lloguers, i més en un poble com aquest.
I més en un poble com aquest, sí. Els lloguers, hi ha dos temes, un que m'agradaria recordar, que és que el 2015 la deducció per lloguer se suprimeix. Val? O sigui, igual que la deducció per compra de vivenda habitual es va eliminar, si no recordo malament, el 2013. O sigui,
aquest primer missatge va cap als inquilins.
Exacte, va pels inquilins.
Va pels inquilins. No, doncs, hi ha deducció per lloguer, per no, pagament de lloguer.
No, igual que qui ara compra un immoble ja no té aquella deducció que tenen els que van comprar abans del 13. Qui ara lloga un immoble no té deducció. Ara, igual que amb els que van comprar immobles abans del 13 hi ha un règim transitori, vol dir, jo et canvio la llei, però qui veu comprar abans de canviar la llei us ho segueixo mantenint, així en paraules planeres, doncs pels arrendaments, pels lloguers, el mateix. Qui va llogar abans del 15 pot seguir-se deduint el lloguer. Qui lloga després del 15 no se'l pot seguir deduint. Llavors aquí la meva recomanació, que sembla ser que en principi anirà per aquí, al principi ens quedaven els nostres dubtes amb la reforma fiscal, què passa amb la persona que va llogar abans del 15 però ara se li acaba el contracte de lloguer? Té dues opcions. Fer un contracte nou. Com que fa un contracte nou, entenem que no es podrà seguir deduint el lloguer, perquè la llei diu que són contractes anteriors al 2015.
D'acord.
La nostra recomanació és que mirin
de
prorrogar amb el propietari una pròrroga i no un contracte.
Tal com estan les coses aquí, diguem-ne que s'ha d'insistir amb el propietari.
Exacte, llavors, sí.
És a dir, una pròrroga de contracte significaria mantenir les condicions
del primer contracte.
I, òbviament, un contracte nou significaria perdre aquesta bonificació.
Aquesta bonificació. Que amb una pròrroga sempre pots fer una pròrroga i si resulta que s'ha de modificar alguna altra dada, doncs fer una pròrroga amb una modificació doncs, de preu o de
doncs
que
mira,
ara jo pago l'IBI. Ara...
Et pago més, però...
Exacte. Però si es pot, fer una pròrroga, perquè amb un contracte nou ja no tenim peu a la deducció. I és important aquesta deducció. Pels propietaris, des del punt de vista del propietari, els propietaris que lloguen vivendes habituals permanents tenen una reducció del 60% i això ho segueixen tenint. És a dir, el propietari que cobra una renda per un lloguer a una família normal, el 60% del que cobra no paga impostos. O sigui, és la renda de les rendes més ben tractades a l'impost.
Els ingressos per lloguers,
Els ingressos...
El 60% no tributa impostos, el 40% que queda sí.
Els ingressos pels propietaris.
Pisos turístics.
Pisos turístics no tenim aquesta reducció. Val? Que això és una de les grans diferències.
Pisos turístics, entenem, legalitzats, formalitzats.
Sí, sí, legalitzats, sí. Legalitzats o no... O sigui...
Els altres ja saben que queden fora de la renta,
bueno,
i
clar,
de tot.
Si no declaren aquest...
No queda, res, queda tot allò d'aquesta manera.
Però qui té un arrendament de pisos turístics, aquesta reducció és per qui lloga, és per afavorir el lloguer. El lloguer, com que aquí a Espanya històricament els propietaris han sigut molt reticents a llogar, no? Doncs llavors es va posar aquesta reducció perquè els propietaris s'animessin a llogar i més a més en un moment que costa comprar pisos, etc.
És a dir, aquest 60-40 s'aplica només a propietaris d'immobles que es lloguen.
Correcte.
I no immobles que s'utilitzen per finalitats, diguem-ne, conjunturals com els pisos turístics.
Exacte. És a dir, un qui lloga com a pis turístic, doncs aquest 60% no el té. I és un... depèn de la renda. Però si a la renda hi ha altres ingressos, és una diferència bastant considerable a la hora de valorar. Més enllà també del fer números de si surt a compte llogar com a pis turístic com a pis normal, que jo al despatx m'hi trobo, o sigui...
I vas fer un extens article sobre aquest particular, sí, l'Eco també.
L'Eco una vegada. La casuística, jo penso que Sitges, o contractes un professional que et sàpiga llogar molt bé el pis turístic, llogar-te'l amb èpoques d'hivern, o Sitges no és Barcelona, passem unes èpoques d'hivern que els pisos turístics es mouen poquíssim.
És a dir, que no surt tant a compte com sembla, altra cosa és, òbviament, que ens plantegem ja que tot vagi en negre, llavors tot surt, diguem-ne...
Això
un assessor no ho dirà.
Això és diferent. I a part això d'anar en negre, un assessor no ho dirà, perquè s'han de fer les coses bé, però a part cada vegada
està més
regulat, i els pisos turístics aquests en negre ho acaben fent per unes plataformes d'internet,
que també estan vigilades,
aquestes plataformes, Hisenda és on ara està anant a demanar totes les dades, i tenim requeriments a punta pala de pisos turístics no legalitzats, que clar, jo no declaro res, i al final amb l'Airbnb o Booking de torn Hisenda agafa les dades i t'envia ja directament la liquidació dels últims 4 anys dient lo que has cobrat,
i per tant
amb la seva tributació, sense el 60%, més la seva sanció del 40%.
D'acord.
Aquesta gent queda molt escaldats.
Ens queda un minut només. Sí. Herències, que també m'agradaria l'apunt que
fas. Les herències, sí. En les herències ens trobem ara que a l'impost de successions i donacions, ara mateix a Catalunya, està mitjanament ben tractat per les herències entre familiars directes, entre cònjuges o de pares a fills. Llavors, les herències... és una manera també de planificar una possible venda futura amb menys cost a la renda. Què vull dir? Que quan es fa una herència, més enllà d'arreglar papers, que és el que es diu, també es pot aprofitar per mirar d'optimitzar el patrimoni en un futur. Val? Perquè de fer-ho per mínims, a mirar una mica i valorar quins costs tenim en el moment de l'herència o no, pot fer que després en una hipotètica venda futura a la renda paguis molt menys del que pagaries.
És a dir,
si ho fas tot per
mirar quina és la modalitat que ens pot sortir més a compte.
Exacte.
Més enllà ja de pensar que òbviament en una herència s'ha d'aclarir el que s'ha d'aclarir.
Correcte, a l'hora d'heredar i valorar i planificar ja el futur, que costa a vegades.
Són les 12, fins al 30 de juny, temps per fer la renda, renta web i tot el que ens ha comentat en Dani Ferrarons. Dani, gràcies un any més.
Molt bé, a vosaltres.
Tornem demà a les 9, adeu-siau.
Adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.